Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata m'està sempre informats amb un xoc que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sempre en cada missió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Molt bon dia, avui és 23 de juliol, són les 12 i 8 minutets. I avui tindrà lloc a l'Església Arxiprestal Major Sant Jaume l'antevigília de Sant Jaume, un dels actes més emblemàtics i esperats de les festes patronals. Juanjo Peláez,
buenas,
director de la Unió Musical Alira, bon dia.
Hola, bon dia.
Com començarà l'acte?
A veure, pues este acte, conforme dies, és l'antevigília i anem a dir que l'inici de l'acte el dona pues, un repic de campanes, no? Un toc concret que els entesos l'anomenen l'Ave Maria repicada. És un toc de campanes, no? Les quals pues, manualment, de forma manual, en una sèrie de cordes, no? Que estan lligades als batalls, pues, el campaner pues, va exercint, no? Va estirant d'una corda i una altra i va fent sonar les diferents campanes en un determinat ritme, en una determinada seqüència concreta, i ja està. I això és l'acte, diríem, que dona inici a lo que seria pues, l'antevigília, no? Després
els tocs s'alternen en
clar, sí, els tocs s'alternen en les tocs, o sigui, els tocs van alternatge després, o millor dit, van seguits d'un vol de campanes que sempre triga una miqueta perquè hi ha que desconnectar les cordes dels batalls, etc., i deixar-los lliures per a que voltege després la campana. Bueno, jo sí estic explicant-ho com si fora jo un campaner, saps? Sí. Però no, és el que veig fer tots els anys,
ho veus en primera persona,
clar.
Se fa des del punt més alt del campanar,
Sí, clar. De lo que estic parlant encara no és de la banda. O sigui, jo m'he ficat així com si fos un especialista, però no, n'hi ha gent que podrà parlar d'això de manera més acreditada, no? Però jo dic des de la meva experiència, no? el que veig que fan. Pues això, una volta han desconnectat tot allò, ja s'inicia el vol, no? I se vol se fa que coincidisca en les 11 de la nit, Per això, al millor si veuen que l'acte està anunciat a les 10 i mitja o això, sí. És perquè sobre les 10 i mitja o les 11 menys 20, depèn de lo que el campaner crega que va durar el toc, aleshores s'inicia, no? El que és el toc de l'Ave Maria repicada. Però després ja direm que el vol, que és el que ja s'escolta de manera general a tot el poble, comença puntual a les 11 de la nit. I és després del vol quan ja la banda ja comença un poc el seu paper, no? Que es va alternant diverses peces de les diferents peces que toquem de desfile. Això solem triar-ho allí mateix, depèn de la plantilla que tinguem en aquest moment, perquè són dates complicades per a poder reunir gent, i depèn de la plantilla que tinguem en aquest moment, pues, entonces decidim, va, anem a fer esta o l'altra, inclús els meus mateixos músics. Ah, toquem esta. Ah, pues vinga, va. Saps? És un acte un poc desenfadat per a nosaltres, en aquest sentit, no? I després ja hi anem alternant diverses peces en tres vols que fan el campaner, que ja són automàtics, s'activen des de baix, i després, una volta acaben els vols, pues, la banda continua tocant al millor dos, tres peces més conforme li avellisca, d'esta manera. No té un... Anem a dir que això no està tancat en un rigor concret, a partir d'ahir, no? És ja pues, lo que vegem si no s'ha fet molt tard o si la gent està ganosa de més, entonces ja nosaltres ja anem gestionant.
A on se situa la banda de música?
Pues dalt de tot, al cim del campanar, que és el terraet este que n'hi ha des del carrer on estan plantades les banderes, que se veu des de peu, no? De carrer, no? Pues ahí dalt, tot aquest L'escala puja directament a estar dalt de tot, bueno, va fent paroneig en les diferents cambres, però puja a estar dalt de tot i ahí és on mos situem la banda, mos fiquem tots en rogle, mirant tots cap al mig, cap al centre, i que és la millor manera de tocar, perquè tots mos veiem a tots i mos veiem els senyals que mos fem i tot allò. I això és simplement ahir, esperar a que mos toqui el torn.
No, simplement ahir no, això és un faenó.
Ah, bueno, sí.
Ojo, l'escala per on se puja, els instruments que se pugen, la gent que puja.
Sí, això, a veure, l'acte de preparar en si mateix no mos requereix una gran feina, perquè, com ha comentat abans, el repertori que toquem dalt és l'habitual de desfile, és a dir, és l'habitual que toquem pel carrer, que és un repertori que la banda ja el té treballat, no en requereix una preparació específica, no?, per a este concert. Però sí, diguem que el treball està, o la dificultat està en pujar dalt de tot, perquè no toquem res que no requerisca un instrumental concret de desfile, és a dir, són instruments que se poden dur damunt, no? O bé subjectats en les mans simplement, o penjats en arnesos, etc. Però sí que n'hi ha que són un poc més pesats o més voluminosos i són difícils de manipular en un espai estretet, no? Com pugui ser l'escala. Aleshores, ahí n'hi ha instruments com el bombo o la tuba, per exemple, que n'hi ha que anar enfilant-los de gaidonet, diríem, perquè, clar, l'escala va de racó cap a l'esquerra, pujant tot el rato. Entonces, tens que enfilar-lo així una mica per anar pujant i que no tropece en les parets, no? de l'escala. I això és el que fa un poc delicat, però per la resta...
Quants anys ho has presenciat tu?
Pues jo des de que se va recuperar. Això crec que s'ha recuperat, si no m'equivoque, se va recuperar el 2001 i fins ara. De fet, enguany ara estic caient que farà 25 anys que s'ha recuperat, no? I des de que s'ha recuperat que jo ho he vist, no? Primer com a músic, després com a director, però sí que en un principi pues, simplement és un acte més, però després vas furgant una miqueta i vas estirant fils, no? I vas traient detalls o parles amb gent que ja té una experiència vívida, no? de lo que ha sigut aquest acte, perquè o bé perquè l'ha viscut o bé perquè quan era xiquet ho veia. I més o menys vam establir, això són, direm que fonts verbals, que pues, sobre entre l'any 40 i 44, més o menys, perquè són dates que coincideixen en les dates biogràfiques de la gent que ens hem entrevistat en ells, no? Però més o menys al voltant de l'any 40-44 encara es feia. I a partir del 44-45 ja no n'hi ha constància, no tenim constància de que es farà, o sigui, segurament deguera perdre's a partir d'aixòs anys. Però sí que és, vam trobar recentment, farà 2-3 anys, una data hemerogràfica que dia que acaba a principis, crec que ara se no recorda exactament, però em penso que era el 1910, o si no, si volem datar-ho, doncs principis del segle XX, ja se va recuperar, o sigui, ja era notícia que se va recuperar un acte que s'havia perdut, o sigui que al llarg de la història
s'ha fet,
s'ha perdut, s'ha recuperat, s'ha tornat a perdre, s'ha tornat a recuperar, o sigui, és un acte que va i ve, no? Depenent de l'època.
Que no ha caigut definitivament, és a dir, que ha passat més voltes.
Sí, no és que, ui, això anem a recuperar-ho perquè s'ha deixat de fer, no, és que ja s'ha deixat de fer diverses vegades més. I, claro, bromegem entre nosaltres, els músics que pugen dalt de tot, i és normal que se vagi perdent, perquè és que aquest esforç de tindre que pujar una banda al dalt de tot, en algun moment de la història pues, algú dirà pues, ja està bé, no? He de fer-ho, o va decaent la cosa i fins que simplement se deixa de fer i passen uns anys i se recupera altra volta, no? És un poc eixe...
Clar, com a músic també l'experiència que es viu tocant des d'allà perquè la sonoritat deu canviar.
Sí, a veure, nosaltres en veritat el que apreciem des d'allí dalt és com si tocarem a peu de carrer. El que passa que com no tens, quan toques a peu de carrer, que vas desfilant, vas per carrers, en llocs més oberts, més tancats, sempre notes el rebot, no és un eco, però sí que notes el que t'ompli un poc el rebot del so en els edificis, etc. Però quan estàs allí dalt, el so s'escampa completament. O sigui, la sensació és com si sones com de buit, no sé com dir-ho, és sec, és molt sec, molt sec, perquè sones i se perd, no té rebota res. L'únic que t'arriba és el so directe dels instruments que estan enfocats cap a tu, però si ho se gira, el deixes de sentir, és molt curiós. O sigui, sí, que si tocarem, per exemple, cap a fora, allò de cap a dins, pues t'escoltaries al del costat o dos o tres més, però ja està, ja no et perdries en seguida la referència. I és curiós per això. Ara, el que escolta des de fora, direm que la percepció que puga tindre és la mateixa que quan escolta la banda de lluny, quan està desfilant. Perquè molta gent, de fet, el que comentava abans, que ens havíem entrevistat en gent major, que tenia records de quan era xiquet, etc., els records eren d'aquest tipus. És a dir, és gent que ens escoltava o escoltava la banda d'aquella època, però des del Maset, és a dir, és la data concreta. Diu que venia el moment, venia aquest dia, i a tal hora, que abans era a les 12 de la nit, se va adelantar a les 11 pues, per conciliar un poc laboralment, no? En tot l'horari laboral de la gent i allò, però se va antigament a les 12 i a les 12 se posaven ahí a escoltar, perquè claro, antigament veies des de tot el terme, veies el campanar, se posaven ahí i escoltaven la banda, a vegades un mes, a vegades menys, depèn de com venia l'aire, però l'escoltaven. I és una altra manera, no? de rebre un poquet el so de la banda, no? Així en la distància, alternant amb més o menys intensitat, depèn de com bufa l'aire, i això, no? Però la sensació que tenen, que se té de fora, és com si l'escoltares venint de lluny pel carrer, per exemple. Això dona peu a que, llavors, pues, com podem escoltar el concert d'esta nit, no? Perquè no és necessari vindre així, a peu de campanar, a escoltar-ho. Qualsevol des de casa pot pujar al terrat, a l'altura que estiga, si pot veure el campanar de categoria, i si no el pot veure, pues, que intuïsca per on està i que intente escoltar, a veure si li arriba, que jo crec que sí que m'ho sentirà. I no res, i a partir de les 11, quan acabi el vol, començarem nosaltres a tocar. Si algú li havia llegit al carrer a prendre la fresca, pues el millor lloc ara pels voltants del campanar és així, a la plaça Major, allà retirant-se de forma cap a un costat que puga veure el campanar, i si no li arribarà més directe.
Important, visualitzem el campanar, és a dir, que el puguem tindre a la vista, sí, així sí, pot... gaudirem més de lo que és este concert, no?
Clar, sí, perquè si el veus és que el tens, t'arriba directament, no t'interferís ningú edifici pel mig ni res que te puga parar el so. Però insistir, si és que estem a un terrat que no veiem el campanar, no passa res, és a dir, el so mos arribarà rebotat o mos arribarà indirectament, no? per a tres canals.
I tota una experiència. Mm-hmm. Un any més se celebrarà este acte en la Iglesia Ciprestal de l'antevigília de Sant Jaume, i sentirem aquestes peces que tocarà la Unió Musical Alira. Després d'aixòs repics de la campana que també ens has explicat,
Sí, sí.
Que no pensaves tu que t'hauries d'anar a fer despert.
No, però a base de voreu. És això, ja van, a base de voreu any rere any, pues al final te vas quedant en els detalls.
A les 10:30 començaran estos repics, i serà sobre les 11 quan gaudirem d'este concert. Juanjo Peláez, gràcies per haver-nos explicat esta tradició recuperada, que ara ja sabem que nosaltres la vam recuperar en el 21, con lo cual enguany fa 25 anys d'esta tradició. Exacte. Però que vos consta que en 1910 també la van recuperar.
Ja va
de
recuperar.
Quan? Haurem de preguntar a l'arxiver.
Això sí, això no ho sabem, no hem trobat ninguna referència, o tu molt bé ho dius, això sí, l'arxiver mos tira una mà en aquesta investigació, pues sí que podríem treure.
A mi aquestes coses me pareixen meravelloses, perquè a més tot el que està... tot el que puguem conservar i que puguem tindre una idea de com ha anat apareixent i desapareixent, no? És allò de fer una investigació sociològica, que sempre es diu com anirem marcats, no? Més que res per dir, ne porten 25, quants anys es queden més, no? I si coincidís en el temps.
Sí, sí. El, ja recuperant en el 10, hasta el 44 i 45, més o menys, pues això va ser un cicle d'uns 35 anys que se va continuar fent. Tot, tot i havent pel mig la Guerra Civil, que no sabem en aquest moment si, si segurament deverà deixar-se de fer, en algun cas concret. Que sí.
Juanjo, dius això i jo pense, clar, i d'ací uns anys diran, tot i això haverà hagut una pandèmia.
Mira, pues
és
mira.
Que en totes les generacions hem passat coses, eh? Uh-huh. Un plaer parlar amb tu.
I gràcies, igualment.
Moltes gràcies, Juanjo Peláez. Ell és el director de La Lira, la Unió Musical La Lira.
Joder, la gente que nos hace volver se va dejando un agujero. A mí me gusta estar al mismo nivel que tú y nunca voy primero y todos mis recuerdos contra ti. Sangre, ¿por qué no empezamos haciendo las cosas bien? Tarde, ¿y si empezamos haciendo las cosas bien? Quizás se nos ha roto un poco el amor, igual ha sido por usarlo. Y si me miras con la misma emoción, con la que miras al pasado y todos mis recuerdos para ti, todos los que me hacen daño. Y si sangra, que sangre, porque no empezamos haciendo las cosas bien. Tarde, y si empezamos haciendo las cosas bien, vale. ¿Por qué no empezamos haciendo las cosas bien?
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Vila-real un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata. Con la atención personalizada del Dr. Mateo Pérez Mestre, podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Cataluña número 1, esquina con Polo Bernabé.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Este verano, las noches de onda suenan y se viven diferente. En julio y agosto, la Plaza España se llena de magia y humor con el ciclo Onda Son. 8 tardes de comedia y espectáculos gratuitos para toda la familia. Porque la cultura en onda no se va de vacaciones. Consulta la programación en Onda Punes. Ayuntamiento de Onda.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
En la Força de Grúas Tomás, Nice, elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate profesionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació, carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 99 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Totescans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
María Fajardo, vicealcaldessa de Vila-real, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Em vaig rebre una nota de premsa on se me parlava de que Vila-real entra dins d'aquesta xarxa de
ciutats, oficina. Ciutats pel clima.
I se parlaven de refugis climàtics. A mi, primer, això em pareixia una cosa raríssima. De fet, vaig entrar a veure el que era, hasta que vaig també veure la notícia, que a més va ser el mateix dia, de que a la Comunitat Valenciana van 90 morts per colps de calor.
Efectivament, el tema de la calor fa no només que se produïsquen accidents com els colps de calor, que malauradament cada vegada crec que estaran més a l'ordre del dia, perquè cada vegada les temperatures són més elevades, sinó també és conegut com el que la calor i l'augment de la temperatura en els nostres cossos també agreuja alguns dels problemes sanitaris que tenim, també augmenta les infeccions, i això és una qüestió sanitària de primer ordre, és a dir, en estiu n'hi ha més malalties infeccioses que a l'hivern, i és precisament perquè les altes temperatures proliferen doncs les bactèries, igual que proliferen altres tipus de plagues, que també és una realitat.
En el Consell, bueno, ara parlem de lo que és, perquè clar, jo tenia les fotografies dels tècnics dels serveis públics que estaven bueno, fent un taller. Què feien en aquest taller, regidora?
En aquest taller el que s'anava a parlar era precisament de què és un refugi climàtic, és a dir, quan parlem de refugis climàtics, a què ens referim? I els refugis climàtics són aquelles zones en les que els pobles i les ciutats podem comptar o bé de manera natural o bé de manera artificial, és a dir, aquells que estan construïts per l'home, per tal de tindre una temperatura que faça reduir la temperatura del poble o ciutat en almenys 2 graus. Això està demostrat que baix dels arbres, per exemple, per l'oxigen que els arbres ens faciliten, normalment l'ombra d'un arbre pot descendir fins a 2 graus en el que és la temperatura exterior, com si diguem. Aleshores, es recomana evidentment que tinguem zones d'abratge el més amples possibles per tal de que ens puguem beneficiar d'aquests beneficis que ens aporten aquestes plantacions. Ara bé, quan parlem de que poden ser naturals o artificials, nosaltres el que ens plantegem no només és què podem implementar al llarg d'estos anys en quant a que suposa un refugi climàtic per a la ciutat de Vila-real, i el que hem de partir Això és el que es pot fer a llarg termini, per dir-ho d'alguna manera, però el que es pot fer des de ja, el que es pot fer de manera immediata, és aprofitar aquests refugis climàtics que ara tenim i exprimir-los al màxim. Què vull dir amb això? Ara mateix tenim, i és una realitat, tenim el riu Millars, que és un refugi climàtic natural que ens ha oferit la natura per al nostre emplaçament, i se riu Millars, una de les mesures que s'ha implementat és interrompre el tràfic de vehicles al que és la zona on comença la ruta botànica, perquè el que patim a Vila-real, o més que patim, bueno, patim alguns i viuen altres, és que afortunadament tenim uns bons preus per accedir a la nostra piscina, i després tenim també la piscina natural que parlem, que és el riu Millars. Aleshores, el que es produeix molts caps de setmana és que n'hi ha moltíssimes persones que decideixen vindre al nostre riu, o que decidim nosaltres anar a gaudir del nostre entorn. Però en lloc de fer-ho a peu o en bicicleta, o en un mitjà de transport que no resulte contaminant per al refugi climàtic natural que tenim, doncs decideixen fer-ho en vehicles, de manera que no només contaminen el paisatge, sinó també el que pot provocar situacions d'incendi, per exemple, o situacions de manca de seguretat si es produeix un incendi per qualsevol altre incident, com pot ser un raig d'una tormenta d'estiu. Perquè en el moment que n'hi ha que fer una zona d'evacuació, o a algú li passarà alguna cosa i ha d'accedir una ambulància, si tenim el pas interromput per la quantitat de vehicles que n'hi ha, doncs dificultem aquesta seguretat a bombers, ambulàncies, etc. Aleshores, el que s'ha fet ara és instal·lar simplement unes tanques roges, de les que jo odie tant i que tenim a Vila-real en moltes ocasions, però que per a aquest cas sí que són molt útils, que són dos tanques que el que ens indiquen és que gaudim del paisatge, que el cuidem, que el respectem, que tractem de deixar-lo com l'hem trobat emportant-nos el fem, i sobretot i especialment que no es pot accedir amb vehicles de motor a aquesta zona. I la policia local de Vila-real, doncs, també està posant multes precisament per a evitar això. Altre tema per a mi, que crec que també hauríem d'abordar a llarg termini respecte a això, doncs també seria si això és un refugi climàtic, que també ho siga un refugi de pau i tranquil·litat i harmonia per al gaudi, i evitar que la gent contamine acústicament el que és el estar al riu. Vull dir, podem estar al riu i podem gaudir-lo, però això de posar els bafles a 500 watts, doncs igual no fa falta, no? Que cadascú escolte la música en els seus cascos, si així no ho desitja, però allí crec que el que hauríem d'escoltar és el so de l'aigua i el so dels pardalets. Però és una opinió personal que crec que haurem de treballar a veure si amb una ordenança de convivència ciutadana que també contemple com hem de comportar-nos en els refugis naturals que tenim al nostre poble. Altre refugi que tenim al nostre poble, i que en este cas sí que ha sigut creat per l'home, podria ser la piscina del Termet. La piscina del Termet, que es troba en un emplaçament que, com hem comentat, és un lloc que els encanta als vilarealencs i vilarealenques, però a més que té amb una gran zona d'ombra, per la qual cosa ja és refugi natural. I ahir se va decidir en el seu moment construir aquesta piscina. I aquesta piscina està oberta normalment els mesos d'estiu. Enguany, que és un estiu que està resultant molt dramàtic per la notícia que vostè mateixa ha comentat al principi, n'hi ha morts per colps de calor, doncs s'ha decidit allargar la obertura de la piscina del Termet també durant el mes de setembre, per tal de que això servisca de refugi climàtic. Després, què podrem fer de cara a l'any que ve? Doncs l'any que ve també se valorarà segons com isca ara l'obertura de més termini durant el mes de setembre, doncs també se valorarà si també es pot obrir abans, és a dir, no esperar a l'última setmana de juny, sinó obrir-la un poc abans, perquè la calor també ve abans. Aleshores, és aprofitar un recurs que ja tenim per a donar-li aquest toc, simplement ampliar el seu horari i la seva vigència d'obertura, aprofitant el que ja tenim. Vull dir, és dotar de la qualitat de refugi climàtic a un espai que és refugi climàtic durant els mesos d'estiu, doncs que s'allargue aquesta temporada en la que l'estiu també allarga.
Ens adaptem al temps que corre. En aquest moment la calor s'està fent més llarga, hem d'adaptar-lo també. I la fulla de ruta que tindrem cap a aquests refugis climàtics, és a dir, per a formar part d'aquesta xarxa com a ciutat de refugis climàtics?
Doncs a nosaltres el que ens agradaria, ara de cara també a tota la documentació que hem d'elaborar per a poder-ho realitzar, ja saben vostès que està pendent de licitar-se i d'adjudicar-ho a una empresa, el que és el contracte de parcs i jardins, que inclou també els parcs infantils del nostre poble i que en eixe plec de condicions nosaltres ja demanàvem eixe pla de, que s'inclogués eixe pla d'ombres per a les zones infantils, i el que nosaltres ara voldríem fer és que això s'ampliara també al contracte que tenim de manteniment de centres educatius, per tal de que tots els centres educatius compten amb un espai d'ombratge, i sempre que es pugui, evidentment, amb noves inversions que ens permeten ampliar aquests refugis climàtics que puguem tindre disponibles a la nostra ciutat. Fins i tot vam estar valorant i mirant pressupostos a veure què ens podia costar i veure si ho podríem assumir amb un projecte, o fins i tot sol·licitar alguna de les ajudes que ixen per part del Ministeri per a implementar refugis climàtics, per a veure si es pot en un futur posar també algun parc aquàtic. Quan parlem de parc aquàtic parlem d'una zona on hi ha gent, jocs infantils que incloguen l'aigua i que d'aquesta manera puguen servir per a uns espais per a refrescar-se grans i menuts.
Sobretot, regidora, perquè n'hi ha xiquets que no poden anar-se'n. A voltes ja han de quedar-se a la ciutat.
Efectivament.
I hem de mirar i procurar per tots.
Correcte.
Al final, alguns se quedaran perquè vulguin, però els que no tenen més remei hauran de...
Han d'estar el millor possible.
Clar que sí. Reunió amb el Consorci del Millars, no?
Avui hem tingut ple del Consorci del Millars, i un dels punts que s'ha tractat és una preocupació que la gent que, bueno, l'alcalde no s'ha amagat mai en esta qüestió, en la que ell, com a persona que li agrada aquestes qüestions de la cacera i tal, sempre ha comentat que ell, quan era més jove i començava a endinsar-se en este món de la cacera, doncs havia d'anar a buscar esports senglars a zones més muntanyoses, i que ara precisament, i enllaçant amb això que estàvem parlant, precisament pel canvi climàtic el que està passant amb esports senglars és que cada vegada arriben més a les zones costaneres i a les zones de les planes, com és la nostra. Aleshores tenim un problema que és prou seriós amb el tema dels jabalís. S'ha actuat tard i malament per part de la conselleria, en este cas de Medi Ambient, perquè les ajudes es van publicar fa gairebé 10 dies, i aquestes ajudes a les que podem optar tenim 3 mesos per a que isca el llistat d'admesos. És a dir, que estem parlant de que ens plantarem ja pràcticament en el mes d'octubre, quan sabrem si som beneficiaris o no d'aquesta ajuda que evidentment anem a demanar. S'ha optat per la instal·lació de gàbies per tal de procedir a la captura dels exemplars, però són gàbies menudes que no, en cap cas són una zona de cerclatge, que es diu, on en les zones de cerclatge sí que es pot perimetrar d'alguna manera el terreny, fent que abarque un terreny sencer, és a dir, algun més d'una faneca es pot cerclar, i de manera directa, d'alguna manera, analitzar quin és el comportament d'esports senglars, poder-los detectar i poder-los capturar en un perímetre més ample, de manera que no es limite només a aquells que caben en les gàbies menudetes, perquè ara el problema que tenim, segons el comportament també d'estos animals, és que moltes vegades el que fan els mascles grans i les femelles grans, adultes i adults, el que fan és que quan fiques el cebo per a agarrar-los a d'ells en aquestes gàbies, el que ells envien com a cebo és a les seues cries, és a dir, als que són més menuts de les manaes. Aleshores, a l'enviar als més menuts, no agarres als grans, que els grans són realment els que ens ocasionen més por, més temor o els que fan més malesa. Aleshores, no ens sembla ni un mètode adequat, ni tampoc ens sembla una temporada adequada per a fer-ho, perquè quan hauríem d'abordar aquest tema dels jabalís és quan ells estan en el període de reproducció, que sol més ser de cara a l'hivern. Aleshores, en això estem. Vull dir que, evidentment, si s'ha tret una ajuda ara al juliol, no podem quedar-nos sense demanar-la i la demanarem, però sí que era important que des de Vila-real, com a membres del Consorci, doncs posarem de manifest el que nosaltres detectem o el que nosaltres veiem, i posar-nos a disposició de tots els pobles, perquè al final l'actuació ha de ser conjunta. Si Vila-real actua d'alguna manera autònomament per a protegir-se dels porcs senglars i del que suposen per a la nostra zona de cultiu, però no ho fa el Masora i no ho fa Borriana o no ho fa el Queries, doncs no serveix de res. Ho hem de fer tots a una, aquells que tenim el riu prop, perquè el riu no deixa de ser un refugi climàtic per a també estos animals i que pel canvi climàtic estan arribant a les nostres zones més costaneres, i hem de fer-los front per a que no es convertisquen en una plaga. I ara estem en un moment en el que plaga es considera quan hi ha un nombre d'exemplars per quilòmetre quadrat, i per les xifres que manegen ara mateix, doncs podria considerar-se ja una plaga.
Uh-huh. Tornen les pluges. El Centre de Coordinació d'Emergències fa un minut ho ha publicat. Alertes per fenòmens meteorològics nivell taronja. Pluges a l'interior nord i al litoral nord de Castelló. Està preparada per a les crítiques que li vindran quan es comencen a rebossar l'aigua pels carrers?
Sí, és una crítica que nosaltres, quan vam assumir esta regidoria, ja la assumíem, i precisament per aquest tema estem abordant projectes que són per a evitar aquestes plogudes. De fet, en l'Associació de Veïns de Molinou hem d'explicar-los quin és el projecte i en què va consistir. L'altre dia ja vaig ir en premsa a través de la regidoria d'Urbanisme, que ha sigut l'encarregat d'elaborar aquest projecte de 900.000 euros, però recordem que el govern del Partit Socialista, i en aquest cas del Partit Socialista i Compromís, arriba a l'Ajuntament des del 2011, després no fa falta explicar tot perquè crec que la gent ho sap perfectament. Vam estar tots junts, després vam deixar d'estar tots junts, i ara fa 3-4 dies, el dissabte va fer un any que tornem a estar junts. Doncs en aquest últim any que tornem a estar junts, la insistència per a que projectes que s'havien promès i promès i es queden endavant, doncs pareix que ha de començar a donar els seus fruits, i serà, de fet, si no recorde malament, és avui mateix a les 8 de l'esperada quan hem quedat amb l'Associació de Veïns de Molinou per a explicar-los el projecte de 900.000 euros que tant de temps portaven esperant per a evitar que cada vegada que plouen quatre gotes, perquè de vegades són quatre gotes, doncs ja no siguen la piscina, la segona piscina oficial del poble en estiu. Després, també hem de ser conscients, i també crec que és una cosa que n'hi ha que reconèixer, que el tanc de tormentes que es va construir en el seu moment, en l'avinguda Cardenal Tarancón, doncs també es veu com aquesta zona del Barranquet, que abans l'aigua seguia precisament la seva naturalesa, que era anar al Barranquet, perquè si s'anomena Barranquet és precisament perquè era un barranquet, ja no s'inunda. Vull dir que també hem de reconèixer les coses que sí que s'han fet i que s'han fet bé, i ara el que cal fer és abordar les altres i detectar on està el problema. En aquestes últimes plogudes que es van produir fa unes setmanes i que tant de mal ens van fer també en el cementeri, per exemple, doncs la qüestió del carrer Sant Miquel, en el carrer Sant Miquel també vam tindre prou d'aigua, es va inundar bastant, i el que passava allí, i bueno, sí, ho conto perquè al final crec que la gent ho ha de saber, el que va passar allí és que l'embornal principal d'eixe carrer, que és el que s'encarrega d'absorbir l'aigua, a nosaltres no ens quadrava que aquesta zona estiguera tan inundada, i de fet van anar els operaris a desaiguar mentre arribava Faxa també, la seua cuba, per a desaiguar de manera més ràpida, i no ens quadrava que aquesta zona estiguera inundada perquè no és una zona que habitualment patisca les inundacions. I vam anar allí i el que vam veure és que l'embornal estava totalment taponat perquè n'hi havia alguna persona que, en lloc de fer un tractament adequat dels residus de la reforma que s'estava fent en casa, doncs havia decidit que era més bona idea obrir l'embornal i amagar allí l'escombreria. Aleshores estava taponat, i nosaltres, doncs, buscant a través de les llicències que se demanen a l'Ajuntament per a fer reformes, a veure si podíem detectar d'on venia i començar a sancionar. No obstant això, a hores d'ara, doncs encara no hem pogut saber qui ha sigut l'encarregat de tirar este residu en un lloc que el que fa és posar en perill la vida dels seus veïns. Vull dir, hem de ser conscients que els residus moltes vegades no s'han de tractar de manera adequada perquè siga un caprici de ningú, sinó perquè si els tirem en un embornal i així cau la del pulpo com va caure, doncs carrers que no s'han d'inundar s'inunden perquè està per de Portland.
Però que... s'ha detectat el punt en concret,
sí, sí,
i,
sí.
Ja
i s'ha netejat. Sí.
I ja s'ha detectat d'on ve, i se, és dir, qui ha sigut o...
Qui ha sigut, no s'ha detectat el punt concret, i el que el estem punt. Mirant són les llicències d'obres, de permís d'obres que s'han demanat per aquesta zona, a veure si es podria esbrinar si el tractament de residus en aquestes obres s'ha fet correctament o algú ha decidit no fer aquestes... Perquè al final quan tu demanes una llicència d'obres fas una declaració responsable, com claro. Que te responsabilitzes sí, de fer aquest tractament de residus. Però sí, sí, el que sí que vam sancionar farà unes setmanes també en este tema dels residus és uns residus que van quedar dipositats en l'avinguda La Murà, al costat pràcticament de... Sí, entre, va ser entre la Torre Motxa i el centre Lluís Alcañiz, i entre el Cine Condal. Més o menys en aquest tram de carrer, allí n'hi ha uns contenidors de residus normals, com, sí. Vos, com vostès saben, doncs van decidir una família, una persona que estava reformant-se a casa, doncs que en lloc de tirar l'escombreria en un lloc adequat o portar-la a l'ecoparc, que saben vostès que si és una xicoteta reforma fins a 3 saques les pot portar a l'ecoparc sense cap tipus de problema, però en lloc de fer això doncs va decidir que era millor tirar-ho en un contenedor normal i a banda deixar una de les saques fora del contenidor per a que vèrem ja i poguérem anticipar-se a que aquest contenidor no es buidara en els camions de càrrega trasera, que tenen un import més o menys de 60.000 euros cada vegada que algú tira un residu que pot fotre les pales, per dir-ho d'alguna manera, canviar les pales d'aquest camió són 60.000 euros. Aleshores, també ens hem de plantejar quan tirem escombreries, que igual, si trenquem el camió, després suposa una despesa molt gran. Però... el que vinc a dir és que ahí sí que se va sancionar, perquè ahí sí que de seguida se va detectar qui havia sigut la persona responsable de no haver-se fet càrrec dels residus, se va anar i se li va sancionar. Aleshores,
me fa
hem de fer les coses
no,
bé.
Me fa l'efecte això de que quan eres, no sé, com el que escupis per amunt, no? Se tira una saliva i li cau després d'amunt. És que és absurd, no? Perquè és al final tot és de la butxaca dels contribuents quan fem algo que no està bé. Per lo tant, si n'hi ha una fulla de ruta per a que totes aquestes coses que ens han anat passant a Vila-real, és a dir, se posen en marxa per anar d'alguna manera evitant aquests rius que se feien per la ciutat, no?
Sí, anem a intentar posar solució, ja dic, ja se va buscar la solució i de fet se confirma que s'ha trobat la solució en l'avinguda Cardenal Tarancón a través del tanc de Tormentes i ara... es tracta d'això, intentar mantindre sempre els embornals nets, que per la nostra part sabem que es repassa i es fa. Si algú detecta algun embornal que no està net per qualsevol circumstància, agrairem sempre que es faci una fotografia i que es faci l'avís a la bústia de l'SPB, que sabem vostès que és spb@vila-real.es. Si algú detecta alguna cosa que pot fer perillar la seguretat del nostre poble en quant a residus, perquè puguen en un moment donat embolcar-los en un invernal, que faci el mateix, que faci un avís als serveis públics, intentarem donar-li solució a la màxima celeritat.
Hem dit, vostè ho ha recordat, dissabte s'ha fet un any de que es complia el pacte de la llum de Tol, primer aniversari, per a quan una valoració?
Doncs volíem fer una valoració que coincidirà més o menys amb l'aniversari, però com que tenim el ple ordinari, que de fet és demà, ja el ple ordinari d'este mes, i després es vol fer també un ple extraordinari, perquè el que volem és liquidar per fi, perquè ja que ha costat tant aprovar ese pressupost i després volcar-lo a les partides, i això s'ha produït fa pràcticament, encara no fa un mes, a nosaltres ens agradaria fer aquesta roda de premsa de valoració o eixe adreçar-nos als veïns i veïnes i als nostres a les nostres empreses, és a dir, a totes aquelles persones que fan possible Vila-real, ens agradaria adreçar-nos amb els deutes pagats. Jo crec que és el més correcte, el més adequat, i mentre tu deus diners no crec que hi hagi motiu per a celebrar res.
És que sap què passa, regidora, que les persones se les coneix per lo que fan i no per lo que parlen o lo que diuen.
Efectivament.
Doncs anem a per els fets. Maria Fajardo, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Per que ja no pensa.
dudas en mí, que ya no crees en la gente, que tomas pastillas rosas y te has vuelto nihilista y sueñas con no soñar. Entraría en tu luz con una canción sencilla, tres notas y una bandera tan blanca como el corazón que late en tu cuerpo de niña. Estaría tan lejos de ti que ya no recuerdo el momento en que te dije por última vez que el cielo se está abriendo y se abre bajo tus pies. Y quiero que vengas conmigo a cualquier otra parte, 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 a cualquier otra parte. Oscuros y tengo 2000 razones para olvidarme de todo y no pensar más que en tu voz. Entraría en tu luz con una canción sencilla, tres notas y una bandera tan blanca como el corazón que late en tu cuerpo de niña. Estaría tan lejos de ti que ya no recuerdo el momento en que te dije por última vez que el cielo se está abriendo y se abre bajo tus pies y quiero que vengas conmigo a cualquier otra parte, a cualquier otra parte, a cualquier otra parte, a cualquier otra parte,
l'estiu al Termet. La Regidoria de Cultura ha preparat una programació plena d'activitats per a tota la família. Música, teatre, dansa, tallers creatius, circ i moltes més sorpreses t'esperen. Vine amb els menuts, gaudiu junts i deixeu-vos portar per la màgia de l'estiu a Vila-real. Consulta tota la programació a les xarxes de l'Ajuntament. Viu l'estiu al Termet. És un missatge de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vila-real.
T'agradaria reforçar la teua memòria d'una forma lúdica? Apunta de la nova edició del taller d'estimulació cognitiva per a majors de 60 anys que t'ofereix Fundació Caixa Rural per al mes d'octubre. Inscripcions en fundaciocaixarural.org. Places limitades.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
L'Ajuntament de Vila-real informa del nou horari de l'Ecoparc Municipal, que fins al 31 d'agost obrirà de dilluns a dijous de 8 a 2 de la vesprada i diumenges de 8 a 1 del migdia. A més, els dimarts i dijous hi haurà servei de 4 a 7 de la vesprada, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la ciutadania sense exposar el personal a les hores de màxima calor. És un missatge de l'Ajuntament de Vila-real.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu, alliberant fons per invertir diferents serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Villarreal un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata. Con la atención personalizada del Dr. Mateo Pérez Mestre, podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Catalunya, número 1, esquina con Polo Bernabé.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Miren, a voltes ens preguntem per a què serveix la política. Jo diria més bé anem a comprovar quina és la tasca d'un regidor local i d'un diputat autonòmic. Mònica Álvaro.
Molt bon dia.
Santi Cortells.
Bon dia.
Tema que afecta lo local, no, Santi?
Sí, totalment.
I que s'ha de reclamar en l'autonòmic? Mònica?
Dit i fet.
Mi cachis.
Afecta lo local i per això ja fa uns dies, ja fa un temps, em vaig posar en contacte amb Mònica per a que duguera este tema que molta gent que està en edat de criar, que dic jo, és a dir, que són pares i mares en xiquets menuts, doncs suposo que considerarà, suposo, no sé, que consideren important, perquè és el que té ser regidor de poble, amb molta honra, i és passejar-te pels teus carrers i que la gent te comente, te parle, o viure-ho tu, com és el meu cas, no? I és el cas de la falta, la manca de pediatres, així al poble.
Ojo.
Així al poble, i en el moment que hem començat a rascar o que Mònica ha començat a mirar el tema en profunditat, sembla que no és un tema del poble només, sinó que és un tema de les nostres comarques directament. I és un tema que afecta molt, perquè afecta allò que més ens estimem, que són els nostres xiquets menuts, no? Que tots diem, ui, que bonicos els xiquets, i que, quina vida que ens donen, ens alegren, no? Moltes vegades en esta vida que pues, té les seues pesars, no? L'alegria són els xiquets, no? Aleshores, aquesta alegria nostra ha d'estar ben tratada per uns pediatres adients, com correspon, i és el que sembla ser que no existís, o que existís menys del que caldria ara mateix.
Però nosaltres, com a pares responsables, estem aportant el que ens demana l'Estat per a tindre aquestes places com toca, per això ho reclamem. Nosaltres ni mos imaginem que aquests pediatres no estan ahí.
També i tant.
A veure, no estan, i per desgràcia ni estan ni se l'esperen, perquè no és una situació conjuntural de l'estiu, no? Sinó que sabem, de fet ho hem pogut constatar, i li hem demanat al conseller Marciano Gómez, que també mos ho constate, tal qual, que hi ha molt metge de família que està passant consultes de pediatria, sovint pues, els pares d'aquesta situació la desconeixen, perquè no hi ha pediatres. En l'àrea de la Plana, la veritat és que la situació és acuciant en pobles com Moncofa, on en plantilla crec que en tenen un o cap en aquests moments. I així a Vila-real també comença a ser molt preocupant, més que res perquè les vacances d'estiu s'estan substituint de forma, diguem-ne, desastrosa, consultat en els propis sanitaris que estan allí. Hi ha persones que no tenen el MIR, que són residents, que no han acabat la seva formació, que estan passant consulta.
Passen consulta,
i això no hauria ser, perquè a més és la Generalitat que ha d'assegurar la formació dels MIRs, i tenim persones que no han acabat,
no,
que no han acabat la formació, que estan passant consulta, i persones d'especialitats de família que estan passant consulta com a pediatres. És més, en juliol a principis ha eixit la llista d'espera sanitària, les llistes d'espera, i un any més el nostre hospital de referència, me referís que en aquests moments al General, que és on te deriven de la Plana, és un hospital que acumula la llista d'espera de més de 135 dies. És que la FE, sí, que és l'hospital de referència de València, està molt millor en 90 dies d'espera.
Sí.
És que les comarques del nord estem patint unes llistes d'espera i estem patint un desmantellament del sistema com no s'havia vist abans. És que el nostre hospital de la Plana té una acumulació de 60 dies d'espera. És que estan derivant a metges fent decrets com el de l'ASI, que en principi eren per a cobrir zones de difícil cobertura, emportant-se a metges i deixant àrees com la Plana totalment desabastides.
O sigui, estan vestint un sant, estan desvestint un sant per a vestir l'altre.
I tampoc l'acaben de vestir, perquè en Vinaròs continuen faltant places. Jo estic farta de dir que això és un hospital acordeon, perquè en el moment en el que el decret actua o s'actua, s'omplin les places, però a la llarga aquestes places acaben abandonant-se. Aleshores, mos topetem en el que allí en Vinaròs se coneix com l'hospital acordeon, que en un moment té una plantilla molt gran i en un moment s'acurta perquè la gent no es queda en Vinaròs, però el problema és que estem tenint ja mancances greus en àrees com la Plana, que i els professionals no paren de repetir-nos que tenen moltíssima por de que acabem sent una àrea de difícil cobertura. La Plana, que és impossible.
O sigui, que tindrem infraestructura buida.
Ui per ui no tenim pediatres.
I després molt sovint t'envien a urgències, que ja ens ha passat i ha passat a famílies que conec, per a coses que probablement es podrien resoldre amb un pediatre ordinari, i has d'anar a urgències saturant també les urgències, que ja estan saturades de per si. És a dir, en un cercle viciós, en el perill que això comporta, per al que realment siguin urgències. Clar. Perquè com no s'atenen en la via ordinària, t'acaben convocant per a certes coses que podrien estar en un terme mig entre urgències i via ordinària, anar a urgències, també saturades. Vull dir, és que és com un dòmino, una cosa tira l'altra.
Sí, desmantellem l'atenció primària conforme s'està fent i no s'estan cobrint les vacants, no s'estan cobrint les vacances, són els propis sanitaris que se cobrixen entre ells les vacances, per lo qual les llistes d'espera estan augmentant vertiginosament, no només en estiu. Llavors dic, tancarem l'any sent el general en l'hospital com l'any passat, amb més llistes d'espera del País Valencià. L'any passat, ja en el 2024, ja se va tancar així, perquè hi ha un desmantellament total de l'atenció primària. Si no hi ha atenció a la primària, tot això reflectís en el general, en la Plana i en el de Vinaròs.
Sí, el ciutadà està pagant els seus impostos i en teoria tenim uns serveis públics que tenien que complir el que ens, en un principi se van crear per a complir les nostres necessitats o per a que nosaltres no patim. Què podem fer? És a dir, clar, nosaltres com a ciutadans no podem, vosaltres com a polítics evidentment teniu aquesta obligació, i ara què? És a dir, on se porta tot això? A qui se li reclama?
La ciutadania pot fer moltes coses, sobretot cada 4 anys pot fer moltíssimes coses per a pensar si la situació vol que continuï així o no. O sigui, era molt clar el Partit Popular, i més este senyor que ja va ser responsable de la privatització del sistema, anava a continuar en la línia que ja tenia. Això ja ho sabíem tots, no ens podem escarotar. La ciutadania té una responsabilitat cada 4 anys i pot triar quin mètode vol, si vol que se reforce la primària o no. Què podem fer nosaltres?
Claro, ha passat un cert temps, és a dir, estem en l'equador de la legislatura.
Claro.
És a dir, començarem a veure-ho a partir d'ara, o s'ha vist des del primer moment, acabar la legislatura, ale.
La informació la teníem, la intuïem, no? I a poc a poc s'estan canviant decrets, s'estan canviant normes, s'estan canviant lleis, totes les coses pues, porten un temps que han de passar per les Corts Valencianes, hem de votar en contra, hem de votar a favor, s'ha de fer comissió informativa, etcètera. Tot això porta un temps, però ja ho estem veient. O sigui, la primera cosa que el conseller Marciano Gómez va fer quan va arribar el poder va ser carregar-se la nostra casa de naixements. I hem vist recentment, he tingut les dades, les he pogut facilitar, i recentment hem vist com les cesàries no paren d'augmentar. O sigui, l'any passat en els parts n'hi havia un 25% de cesàries, que és un de cada 4, és una barbaritat. Enguany estem en 26 punts. Però és que l'OMS, estem molt, sí, per damunt de la mitjana espanyola en un punt o així, mm-hmm, però és que l'OMS està recomanant que no se facin més d'un 15. Més d'un 15. Iniciatives com la Casa de Naixement, que vostès saben, que s'ha impulsat des de la ciutat de Vila-real, en un hospital que afortunadament continua tenint unes xifres molt baixes, tant de cesàries com d'episotomies. Era l'hospital que havíem triat per a fer aquesta casa a parts, projecte pagat, però el conseller va preferir no fer-lo, perquè no entra dins de les seues, no entra des de les seues polítiques. Això és clar i evident. I quina és la conseqüència? Continuen augmentant les cesàries i ja estem un punt per damunt de l'any passat.
Previsiblement, el full de ruta que seguiran, què ens podem esperar, què passarà a finals de la legislatura o si tornen a guanyar?
Jo no sóc endivina, però la casa de parts no la volem. És una cosa que el conseller té claríssim, que no és una prioritat. Les prioritats són les colonoscòpies. Desafortunadament, les colonoscòpies també s'estan privatitzant, igual que les radiografies que s'estan fent, igual que el desmantellament de certes infraestructures com les que són la prevenció del càncer de mama entre les dones. Tot això s'està desmantellant, s'està donant a la privada, i això és la línia que estem veient. I això és totalment la línia. Ara mateix, per exemple, tenim els alumnes de la UGI, jo em vaig reunir amb ells farà 4 dies, com aquell que diu, la setmana passada, crec que va ser, abans de que se fera públic que s'havia firmat un conveni amb la universitat privada per tal de cedir les guàrdies dels estudiants, per tal de cedir les pràctiques dels estudiants en hospitals com el provincial, que sempre havien sigut de la UGI. En este cas. I ara ese hospital passarà a ser, si no preferent, almenys compartit. No ho tinc segur, perquè ja fa un mes que li vaig demanar la documentació al conseller i no ens l'ha lliurat, òbviament, i farà tot el possible per no lliurar-nos la informació. Això és així, no? Tindrem que seguir insistint. Però això és la idea. La idea no és altra que això. O sigui, i tots sabem que ja n'hi ha, i així d'empremsa diverses voltes, que ja n'hi ha interessos molt potents per instal·lar un altre hospital privat a la ciutat de Castelló. I per a tot això necessites un desmantelament de la pública.
Per cert, recordé quan el polèmic que va ser quan va presentar una moció a Santi Cortés com a regidor per al tema de la fertilitat.
Uf, això
que no s'ha pegat a complir.
Però, Susana, no és per el tema de la fertilitat. Jo crec que en tot l'àmbit de les cures femenines o de les cures que es fan en clau femenina, com este era un cas, encara que la fertilitat també afecta els homes, evidentment, però és un àmbit que, de fet, no vull recordar certs episodis, perquè, en fi, però és un àmbit en el que sembla que la mentalitat d'alguns dinosaures en aquestes cures el que provoca és precisament la falta d'atenció a les famílies en plural. Perquè, com he dit, realment ens acaba afectant als homes i ens afecta a les famílies. Sospite que això de la pediatria també va per ahir, perquè també va per ahir el tema de les cases de parts i també van per ahir altres temes, com ha dit també el càncer de mama, etcètera.
Assusta això, un poc el que estan dient.
En comptes d'estar dissa de la mà de Déu, hauria de ser preferent, primordial.
De fet,
no ho està sent.
De fet, la proposta de Santi la vam dur a les Corts Valencianes. En primera instància, quan estava al Botànic, va ser aprovada. Uh-huh. De fet, se va equipar el quiròfan en l'Hospital de General, perquè és una vergonya que les dones castellonenques siguem les úniques que ens tenim que desplaçar a l'Arnau o al Clínic de València. Se va crear el quiròfan en el general perquè no tenien els mecanismes apropiats, només se feien inseminacions, no se feia la tècnica in vitro i se va treure la plaça de genetista. Tot i que jo he tornat a portar esta proposta i el PP la ha aprovada, ahí està Vox, que és molt reticent, per no dir, diguem-lo clarament, és contrari a tots aquests mètodes de fertilitat que ajuden a tantes i tantes famílies a tindre descendència i a crear famílies. Jo no ho entenc, és una discussió que sempre he tingut en les persones que estan a les Corts i representant a Vox, però tot allò que passe per tècniques de fertilitat, mentre ells tinguin el mando remoto del control del govern de Amazon, no el van a fer-se. Però, perquè estos senyors, com deia Santi, terraplanistes dinosaures, com se li vulgui dir, lo de terraplanistes sempre crec que li queda bé, no són favorables a tècniques de fertilitat, però tampoc de contracepció. Se m'ha liat la paraula contracepció. També tenim les mateixes.
Terraplanistes perquè racionalment la gent que ens intentem guiar per la raó és que no té absolutament cap sentit. Vols afavorir les famílies, vols afavorir la fertilitat perquè l'envelliment de la població cada vegada és més flagrant, però les tècniques de reproducció assistida, que és el que necessitem precisament per a que això avance, per molts factors, perquè també per factors econòmics provocats també per les polítiques que es fan o que no es fan, doncs fan que moltes famílies endarrerisquen quan tenen aquest primer fill. Vull dir, és el que diem abans del cercle, que una cosa, lo de les urgències,
va per davant.
Clar, però en algun moment haurem de parar aquest cercle viciós. I el que no pot fer la política del terraplanisme, l'únic que fa és empitjorar tot este cercle i fer-lo més viciós encara.
Uh-huh. Dona-vos les gràcies als dos per haver aquesta tasca que d'alguna manera s'està fent, que és per a lo que se té que gastar el temps els polítics, almenys jo sóc d'aquest punt de vista, i afavorir el que veu que no s'està fent com toca o almenys com espera el ciutadà.
A vostès per donar-nos veus, per descomptat.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Pintar estrellas en tu cielo más oscuro, reírnos de mis miedos y los tuyos, morirnos si las cosas van mal. He venido a cambiar la parte que
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
En Big Mat, Pepe Arenós, encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¡Las cuatro! ¡Ay! Solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Que esto no se acabe nunca, quiero el pecho a mil y la cartera cero. Quiero un caos como el de ayer.
Salir de noche. Miren, i Orpesa s'ha preparat un any més per omplir els seus carrers de festa. Per què? Pues perquè han arribat les festes de Sant Jaume, van començar ahir i duraran fins el 27 de juliol. Tenim al fil telefònic al regidor de festes, David Juárez. Bon dia. El recuperem al regidor de festes. Buenos días, David. No el tenim al fil telefònic. Bé, vaig dient-los mentre el recuperem. El que vam tindre ahir dimarts, se va fer ixe disparo a les 7 de la vespre de Carcases anunciant les festes en honor a Sant Jaume. Després, a les 7 i mitja, va estar el Voltei General de Campanes i teatre per a xiquets i famílies. Va ser a la plaça Major. També a les 8 va estar la missa de difunts a la parròquia Sant Jaume i a les 10 i mitja va estar el concert de la colla Dolçainers i Tabaleters en Bolic d'Oropesa, va ser a la plaça Major. Avui, a les 11, ha estat la festa d'espuma infantil a la plaça Major. I què tindrem a partir d'aquesta vespre? Doncs pues a les 6 tindrem l'encierro infantil i a partir de les 7 allò que s'agrada tant a la gent que té la moada, d'aquest tardeo, en Cositas Buenas, serà el grup Cositas Buenas, serà des de la plaça Major a l'est de la vespre, i per la nit tindrem ixa nit del Gran Prix, ixa espectacle còmic taurí a la plaça de Beuscrea, que ja tenim el regidor de festes David Juárez. Buenos días, David.
Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por llamarnos.
Estaba hablando con los oyentes, porque fíjate esto de estar en una radio, la posibilidad que te da de que te escuchen tantas personas al mismo tiempo, ¿eh?
Sí.
Estaba hablando de esa fiesta de la espuma infantil que ha tenido lugar esta mañana a las 11,
uh-huh.
Y que esta tarde a las 6 habrá un encierro infantil y a partir de las 7 tardeo.
Así es. Bueno, la verdad que sí, esta mañana, como bien decías, pues bueno, ha tenido lugar esa fiesta de la espuma infantil, que es un evento que es muy, muy entretenido, muy lúdico para los más pequeños. La plaza daba gusto verla como estaba de gente llena de espuma. Y sí, luego esta tarde también pues el encierro infantil, que ya también es casi una tradición de las fiestas de Oropesa, y por supuesto la noche del Gran Prix, espectáculo cómico taurino, que es, yo creo, una de las noches más divertidas y que la gente más disfruta de todas las fiestas.
Mire, David, como nosotros lo que hacemos es cada día explicamos un poco los actos que habrán en Oropesa, evidentemente, por si alguien pues le apetece alguno de los planes que se le ofrecen desde la localidad, lo que sí que ahora que lo tengo usted al teléfono, me gustaría que me hablara de esos actos que son, digamos, los actos principales de las fiestas de San Jaime, y si este año se ha incorporado algo nuevo.
Muy bien. Bueno, pues sí, bueno, la verdad que tenemos una programación muy completa, muy enfocada a todos los públicos, donde por supuesto pues hay tanto actividades como las de esta mañana para los más pequeños, como tardeos y actuaciones musicales, festejos taurinos, eventos culturales. Al final nuestras fiestas patronales en honor a San Jaime pues son también una forma de dar a conocer también a la gente que nos visita todos los veranos pues un poco nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Pues bueno, así pues para destacar, por ejemplo, de esta programación, en cuanto a eventos culturales, pues tenemos, por ejemplo, la elaboración del Farolets de Meló, organizado por la Societat Torpesina de Cultura, la recreación histórica del 9 de octubre, y bueno, y tantos más actos que se realizan todos los años, como puede ser bien un Correfox, la tercera edición del Concurso Nacional de Emboladores, que se celebra este viernes, día 25, organizado por la Peña Taurina. Entonces, es lo que te decía, al final son tantos actos de todas las formas y que se desarrollan al fin y al cabo en 6 días. Entonces, pues bueno, una programación muy completita. En cuanto a novedades, pues bueno, podemos destacar, por ejemplo, hay una de las actividades para el público más infantil-juvenil, que son juegos tradicionales, y además este año pues hemos incluido también un poco lo que es pues algo que está muy de moda y muy en el orden del día, que es el tema de la realidad virtual. Bueno, pues juegos con gafas de realidad virtual, simuladores, y bueno, es también una forma, ¿no?, de adaptarnos poco a poco cada año a lo que va surgiendo y se pone de moda, por así decir.
Claro, y ahora que lo tengo al teléfono, sí que me gustaría preguntarle sobre algunas cosas de las que yo todos los días hablaré, algunos actos, pero ahora, pues curiosidades, ¿no?, que a mí me asaltan. Por ejemplo, esa travesía nado, que, ojo, lleva unos cuantos años.
Sí. bueno, es una actividad... Sí, dime.
En esta travesía ya colabora gente que no es hija de la población. Es decir, yo creo que ahí se ha ido incorporando gente que ya forma parte de las costumbres de Oropesa, ¿no?
Claro, así es. Al final, Oropesa es un municipio turístico. Ahora mismo nos encontramos ya en uno de los puntos más fuertes en cuanto a visitantes, y pues bueno, al igual que otras muchas actividades, en este caso la travesía, que ya tiene unas cuantas ediciones, que se organiza desde la Concejalía de Deportes, pues bueno, sí, la verdad es que también es una forma de, pues digamos, de fomentar también lo que es el deporte dentro de nuestras fiestas, y desde luego que desde la Concejalía de Deportes, mi compañera Sonia, pues siempre tiene muy en cuenta la programación de fiestas para incluir alguna actividad deportiva. Así que sí. Así.
Claro, serán 40 años, 39 en concreto esta edición. Y habrá gente que habrán participado, y ellos, padres e hijos.
Sí, sí. En mi caso, por ejemplo, la primera edición no había nacido. Imagínate,
claro,
desde hace años.
Es que esto me parece maravilloso, ¿no? Poder disfrutar de lo que es esta travesía nado. ¿Cuántos kilómetros? ¿Qué distancia hay?
Ahí, en cuanto a distancias, ya sí que me pillas.
Tendríamos que hablar con...
A mi compañera de deportes, sí, pero bueno, al final es una actividad deportiva en la que pues también hay aficionados, hay deportistas que ya no son tan aficionados, sino que ya son, ya digamos, alcanzando unas esferas más altas. Entonces, sí, la verdad que es una actividad que concentra también a mucha gente.
Claro, yo me ha llamado muchísimo la atención porque, evidentemente, yo es que creo que es un acto que congregará a muchísima gente. Y luego también algo que me llama la atención, y es que hay un encierro estilo oropesino, es decir, ¿esto qué quiere decir?
Bueno, pues el encierro estilo oropesino fue declarado fiesta de interés turístico provincial y consiste básicamente en un recorrido exterior a la Plaza de Toros, que recorre varias calles del municipio, y consiste en que las reses pues van por el recorrido, luego vuelven y bueno, pues son un poco los valientes que se ponen delante de los animales, los que los van guiando un poco, ¿no?, hasta la plaza de toros de vuelta y luego ya al camión para volver a la ganadería. Entonces, bueno, en eso consiste el encierro estilo oropesino, en que puedan hacer el recorrido varias veces y al final pues es lo bonito, ¿no?, de esta fiesta.
Claro, yo lo digo porque esto, de alguna manera, la gente cuando pasa las vacaciones allí y luego vuelve, habla de ese encierro oropesino como algo que solamente se puede vivir allí.
Efectivamente.
En el recorrido medieval nocturno participa la gente que viene a pasar el verano.
Bueno, la desfilada, bueno, en este caso es como, digamos, como el anuncio de la desfilada del 9 de octubre que se realiza dentro de las fiestas patronales en la Virgen de la Paciencia en el mes de octubre, el día de la Generalitat Valenciana. Sí. Se hace una recreación histórica que, bueno, pues la organizan desde la Asociación Cultural del 9 de octubre.
Sí.
Y digamos que cuentan un poco para con la Concejalía de Fiestas, ¿no?, aprovechando también que, pues como decía antes, que nos visita tanta gente de fuera, para, digamos, dar a conocer esa recreación que se hace en fiestas de octubre. Hacen un desfile medieval y luego, una vez finaliza ese desfile, pues se hace una pequeña explicación de lo que es la fiesta en sí, cuál es su origen y cuál es la finalidad que tiene, que al final es pues dar a conocer un poco también la historia de nuestro municipio que ha habido a lo largo de los años.
Claro, lo que pasa es que cuando tú participas y lo vives, es una manera de aprender,
claro,
disfrutando, ¿no? O al menos lo vemos desde ese punto de vista.
Sí. Así es.
Las fiestas, es decir, ¿hay algún acto que siempre considera usted como concejal de fiestas que le falta un puntito, que le gustaría darle algo distinto? Porque, claro, normalmente el crítico más crítico es el que pone las cosas en marcha.
Sí.
O no, es cierto, es que siempre queremos que todo salga
así
un punto
es,
más, ¿no?
Sí.
¿Qué le gustaría al concejal?
Uno a más. Bueno, pues yo personalmente, bueno, ya es un tema que ya hablé en su momento con la Peña Taurina. Siempre he tenido la ilusión, ¿no?, desde que asumí la concejalía de fiestas, siempre he tenido la ilusión de poder hacer alguna que otra modificación en el recorrido de los encierros y de esa forma poder también pues hacer otro tipo de festejos. Estamos trabajando en ello y ojalá pronto pues podamos ver la luz a ese proyectito. Así que bueno, al final es como todo, las programaciones de fiestas, como comentaba antes, los año tras año, pues van surgiendo cosas nuevas, vas adaptando, vas viendo cómo funcionan las cosas y decidiendo si pues esto compensa ponerlo, esto no, o esto a lo mejor puede funcionar. Entonces, pues bueno, es también un poquito año a año, aparte de lo que ya es tradicional en las fiestas, pues bueno, es ir también un poco pues variando y añadiendo cositas nuevas.
David, ¿ha habido algo que tú has incorporado o que cuando una persona, cuando es joven y bueno, pues imagínate, ¿no?, cuando eres un estudiante y piensas, yo incluiría, ¿has tenido la posibilidad como político de llevarlo a cabo?
Pues respecto a las fiestas, pues estas ediciones anteriores, por ejemplo, incluimos, que este año no lo hemos incluido porque hemos puesto todo el tema de la realidad virtual, pero estos años atrás, por ejemplo, incluí lo que era cursos de aprendizaje para el uso de tecnología dron, que también es un punto muy, muy importante. Y bueno, al final nosotros pues vamos haciendo una programación que va variando, que va surgiendo cambios y modificaciones, pero bueno, evidentemente siempre se procura hacer una programación festiva, lúdica y que se pueda desarrollar con total normalidad y destinada a todos los públicos. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el año 2023, cuando entré de concejal de fiestas, pues recuperé un acto que parece que no es muy sencillito y gusta mucho al público infantil, que es la Globotraca. Este año pues contamos con 1,000 globos más de los que pusimos el año pasado. Sí. Y bueno, pues son actividades que son muy, muy divertidas y al final es eso, es cuestión de hacer una programación completa, lo más completa posible y sobre todo que todos los rangos de edad pues tengan su espacio dentro de la programación.
Bueno, al final, David, creo que es usted un poco también de los míos, aquello de que la política está viva, no podemos ser inmovilistas, sí. Y lo que pide la población, el político local, tiene que atenderlo, ¿no?
Así es, así es.
Pues,
y adaptándose.
Y tanto. David Juárez, concejal de fiestas de Oropesa, le dejamos que continúe con esas maravillosas fiestas de Oropesa. Gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y esperando que el tiempo también nos lo permita. Mm. Muchas gracias por atenderme.
Gracias.
Que te quedes a perdernos, quiero perder hasta el apellido.
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Vilarral un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata, con la atención personalizada del Dr. Mateo Pérez Mestre. Podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Cataluña número 1, esquina con Polo Bernabé.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Chus Madrigal, regidor de l'Ajuntament de Vila-real. En este cas anem a parlar d'esports. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Ajuntament ja té constituït el nou Consell Local d'Esports. Perquè la gent se faci una idea, el Consell Local d'Esports, per arribar a constituir-lo, quines directrius seguís?
Bueno, el que fem nosaltres és tenim un cens. El Consell Local de l'Esport està constituït per diverses entitats o persones. Per exemple, n'hi ha socis del Servei Municipal d'Esport, n'hi ha socis de les activitats, n'hi ha clubs esportius, clubs individuals, clubs col·lectius. Tenim també el comitè escolar, que és l'encarregat del multiesport escolar. Tenim associacions de veïns, tenim empreses dedicades al món de l'esport. Tenim també, lògicament, representants de tots els partits polítics i és un consell que està presidit per l'alcalde, en aquest cas, com tots els consells, per llei, i el que fa l'alcalde normalment, com va fer en aquest cas, és delegar en el regidor d'esports, que sóc jo, la presidència del mateix consell. Això no vol dir que quan hi hagi algun tema que l'alcalde o a petició de la gent del consell o perquè ell vulgui explicar-ho pot assistir, lògicament, i presidir el consell, però en el dia a dia d'alguna manera del treball diari pues ho farem des de la regidoria d'esports. Entonces, en tot este sens que t'he comentat pues hi ha una sèrie de gent que es presenta i que, bueno, després si n'hi ha més d'un candidat pues es vota i es tria qui és els representants del Consell de l'Esports. Una vegada hem fet tot aquest procés ja tenim tota la gent que té que ser formar part i quedava la Constitució, que és el que vam fer l'altre dia, i a partir d'ahí començar a treballar.
Se parla de el que parlava l'alcalde, o el que anunciava com a novetat és la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana, perquè d'esta manera se obté terrenys al costat de del Centre de Tecnificació Deportiva per a que el ciclisme fa poca vam tindre una entrevista on se parlava de que quan s'anava a entrenar els ciclistes hi havia problemes a l'hora de no tindre els carrers tancats. Això és així, regidor?
Bueno, és cert que tenim una carència de dues instal·lacions que jo crec que són les últimes que ens faltarien d'alguna manera per a completar, uh-huh, almenys de les grosses, per a completar l'oferta esportiva, que és una pista d'atletisme i un velòdrom, o un espai d'entrenament per al ciclisme. Això som conscients d'ello. I el que fem és intentar, pues, en este cas, en la modificació del pla general,
sí,
pintar de terreny esportiu, uh-huh, de dotació esportiva, uns terrenys que en aquests moments no ho són, no? Per a poder, d'alguna manera, a partir d'ahí, com va explicar l'alcalde, iniciar els processos d'expropiació per a poder fer el que seria, pues, aquesta pista d'atletisme velòdrom, que és el que estem treballant. Si és cert que n'hi ha dificultats, si és cert, és una cosa que fa temps que estem treballant i fa temps que estem buscant solució, crec que anem avançant. I jo personalment, pues, bueno, com soc persona de no buscar massa la polèmica, no és una cosa que m'agrade, jo crec que és molt fàcil, no? Tot el món té el meu telèfon, tot el món pot preguntar-me, de fet molts partits em criden, partits polítics em criden quan tenen algun dubte sobre esports, n'hi ha altres que no em criden, i es dediquen a fer política, bueno, pues me pareix molt bé. Sabem la dificultat que n'hi ha en el ciclisme, estem en contacte amb el club ciclista des de fa molt de temps per intentar buscar una solució i, bueno, jo crec que la tindrem avançada i en breu podrem anunciar.
Altra cosa, bueno, aprofitem perquè també se va parlar allí d'ixe nou aparcament municipal per a camions que també està previst en esta ordenació urbana, és a dir, ho va dir també allí l'alcalde, sé que vostè això és una cosa que no té a veure en l'esport, però com ho anuncia
l'alcalde... Bueno, té a veure en el govern, i això és molt important, no? És dir, jo sí que com a regidor, anterior regidor de serveis públics, vaig estar també treballant en aquest parc improvisional de camions que tenim, i jo crec que és cert que ens ha ajudat prou i ser parc improvisional, però hem de buscar una solució definitiva, una solució que està dins d'esta modificació del pla general d'ordenació urbana i que dotarà d'un pàrquing en condicions a la gent del transport, que és, bueno, totalment necessari, no?, per fer una instal·lació definitiva i en condicions.
Per tant...
Però, bueno, més val. Quan no se pot aconseguir una cosa d'un dia per un altre, hem de buscar solucions alternatives a curt plaç que es permeten temporalment, sabem que no en les millors condicions, però sí temporalment, buscar una solució mentre s'arriba la solució definitiva, perquè l'altre és estar parat sense fer res, i això, lògicament, és algo que crec que no hem de fer.
Per tant, en aquesta reunió del Consell Local de l'Esport, el que se definitivament, ja sí que se va anunciar, va ser aquesta pista per al atletisme, també una per a ciclisme, i ese nou aparcament municipal per a camions. És a dir, allò se va dir en esta reunió de l'esport municipal, del Consell d'Esport Municipal.
Sí, això és el que va comentar l'alcalde, que estem treballant, és cert que estem treballant en tot això, i bueno, les coses moltes vegades pues, costen tenir el seu temps. Fer una modificació del pla general no és una cosa que se faci d'un dia per un altre, es té que aprovar també la Generalitat Valenciana i sa modificació, que entenem que no hi haurà més problema que això. Quan ens arribi sa modificació, iniciarem el procediment primer per a tindre el sol, que és el més important. Si no tenim sol, lògicament no podem construir. Això que la gent diu és que esteu comprant patrimoni, bueno, evidentment estem fent que el poble tinga opcions per a créixer, que és l'important. Sense sol, sense inversió, sense patrimoni no podem fer aquestes coses.
També l'alcalde va plantejar al Consell aquesta celebració d'una fira d'esport local que seria a finals de maig. Diu que aprofitant aquestes millores que té el centre de congressos, per què una fira de l'esport local?
Bueno, l'alcalde lo que fa sempre és manar faena. Això, l'alcalde, jo crec que no va a una reunió sense portar feina per a que els demés arrenquem i continuem, no? I es va fer el repte de recuperar, ja es feia una fira de l'esport, de recuperar aquesta fira de l'esport en un format que siga tancat en aquest centre de congressos, aprofitant ja la infraestructura que tenim d'altres fires que evidentment és utilitzable i reutilitzable i per tant hem de treure partit a això. I és importantíssim perquè jo crec que no només són les empreses que es dediquen a l'esport en este poble, que n'hi ha unes quantes, sinó també les que puguen vindre de fora, però sobretot també els clubs esportius a nivell, per això vam parlar del mes de maig, de poder fer captació a través de presentar la seva oferta com a club per a captar xiquets i captar gent que pugui anar als seus clubs a fer el seu esport.
I si en el carrer brinden l'oferta que tenen. Exacte. A tot el món que ve a la fira i con lo qual...
I els xiquets, per exemple, imagina que un xiquet que vulgui fer esport, una xiqueta que vulgui fer esport, pues pot anar allí, comprovar o provar diferents esports i d'alguna manera, i si és demos de deportives que puguen fer els clubs, i pues mira, a mi m'agrada fer handball, o a mi m'agrada fer atletisme, o a mi m'agrada fer futbol, o m'agrada fer natació. I entonces, en tot això es va provant, i bueno, jo crec que pues, és una jornada molt molt didàctica i a la vegada divertida, però sobretot de que ser una cosa que siga bona per als clubs i per a les empreses locals.
En definit, jo per lo que veig així serà una gran fira, perquè estarà tant dins del centre de congressos, tant dins com en el pati exterior que ja està asfaltat, com en les instal·lacions del CEM. Bueno,
no,
Torres.
El CEM, també podem agarrar el CTD, que també està al costat, i podem fer moltes coses. Hem d'intentar fer un dia de fira en el que tot el món pues, puga d'alguna manera aprofitar-la per a captar.
Per una altra banda, també s'ha anunciat la intenció d'ampliar l'apertura de la piscina 3 setmanes durant el mes de setembre.
Bueno, això té dos potes, no? D'alguna manera. És una de les coses que també aquestes feines que mana l'alcalde, no? Un dia em va cridar i m'ha dit fa molta calor, és també un canvi climàtic, no podem tancar la piscina el 31 d'agost. Bueno, i així el regidor d'esports pues agarra i diu, bueno, pues anem a fer números i anem a veure com podem obrir la piscina algo més. Hem fet números i la veritat és que és un esforç, perquè és cert que la piscina d'estiu té un consum, per exemple, només que en cloro, en la calor que fa, evapora el cloro tal com el tirem, però no només això, té la vigilància, té socorristes, té consergeria, té manteniment, tot això pues, té un cost. Hem avaluat i jo crec que donem una resposta a la ciutadania en quant a crear un refugi climàtic. La piscina continuarà estant oberta, però també els clubs que no és reivindicació d'intentar mantindre un poc més d'espai per a poder entrenar en una piscina de 50 metres, també els anem a donar. I per un altre costat, els socis que el mes de anteriorment, el mes del 31 d'agost, se saben com a socis. Saps que la campanya de socis del Servei Municipal d'Esports va des de l'1 d'octubre fins al 31 d'agost. El mes de setembre és el temps que fem les renovacions o les altes o les baixes, i en aquest cas el que anem a intentar i anem a fer és mantindre 3 setmanes més, fins al dia 21, que és diumenge, si no recorde mal, el període de socis anteriors, per a que puguen gaudir un poc els socis també d'aquesta piscina 3 setmanetes més, i compactarem un poc les altes i les baixes en 10 dies, que bueno, els meus companys funcionaris del Servei Municipal d'Esports tindran que fer un esforç, però estan acostumbrats a fer-lo i segur que ells.
Hem tingut el Premi Rosquilleta. Què és això, regidor?
Bueno, això és un treball més d'aquest teixit que tenim, no? Les associacions i clubs esportius de la ciutat, en este cas del Club Natació Vila-real, i que és, diguem, d'alguna manera és la festa final de curs en totes les escoletes que tenen i en totes les xiques que tenen, i fa una cosa molt simpàtica, que és que en lloc de donar medalles donen rosquilletes. I entonces és el, bueno, el premi de la rosquilleta, no? La jornada de la rosquilleta. I la veritat que vaig estar acompanyant al club de natació, molt agradables, com sempre, no? Repartint aquestes rosquilletes als guanyadors, als xiquets guanyadors i les xiquetes. I, bueno, i alguns ja un poc més majors, que allà n'hi havia també màsters. I la veritat és que s'ho treballen molt i contents per això. I ja parlant també del dissabte que tenim, les 24 hores de natació.
El dissabte, este
dissabte.
24 hores de natació. Més coses que tenim que ens queden.
El triatló també el tenim el diumenge. O sea, si así es un no parar, o sea, las actividades de este pueblo, cuando senta vegades direcció, el pueblo está muerto. Bueno, no sé en quin pueblo vivo algunas personas. Yo no sé vostè, pero si vostè intenta anar a tots els actes que fan en este pueblo y arrancar un dilluns y acabar un diumenge, pues yo li puc dir que poca vida tindria si
personal,
anara a tots els llocs.
De fet, els regidors han de partir perquè a tot no arriben.
Bueno, però això no és un... Jo crec que quan anem als actes no anem com a treball, jo crec que anem a acompanyar a la nostra gent, als nostres clubs, a les nostres associacions. Jo crec que el treball i la gestió, l'altre és un privilegi, no?, que te deixin acompanyar-te.
I tant que sí. I avui, a les 10:30, s'ha presentat en el Forn de Vall. M'agrada molt dir el Forn de Vall, me pareix meravellós, que ho hem pogut recuperar. I sa segon ruta del desdijuni.
Mm-hmm. Correcte. Bueno, això és un...
Hem canviat de regidor.
Sí, sí.
Hem canviat d'àrea, no costa, de regidor.
Vostè em mira, jo intente recuperar un poquet.
Sí.
Me'n vaig a l'hostaleria.
D'esports a hostaleria, no?
I sí, això d'alguna manera el que fem és complementar, no?, l'oferta d'activitats que tenim, no? Nosaltres teníem la ruta de la tapa, que era una ruta encarada més, pues, als bars i alguns restaurants també, però sobretot als bars, les tasques. I després teníem el que era la olleta de la plana, les jornades gastronòmiques, que estaven lògicament enfocades més als restaurants, no? Es faltava una tercera pota, que era el tema de les cafeteries, i jo crec que Ciovi ha acertat molt bé, no?, perquè ha complementat, ha tancat el cercle i ha presentat unes jornades que l'any passat van ser les primeres i va ser un èxit, i enguany espero que siga la de la consolidació, en les quals pues, complementaven les cafeteries, no?, i la ruta del desdijuni, la segona ruta del desdijuni, que començarà el 1 de setembre i acabarà el 31 d'octubre. I jo crec que, bueno, l'any passat va ser un èxit, perquè així del que es tracta és de que la gent vagi a la cafeteria a fer-se el seu desdijuni, no?, que a més és un... Per moltes vegades parlem de l'esmorzar, no?, que és una cosa molt nostra, molt típica, però cada vegada més n'hi ha molta més gent que també gasta el disdichuni, no? Porta el xiquet al col·legi i després es fa, queda la gent i es fa un disdichuni, o abans d'arrencar la seva jornada van i disdichuni i després arrenquen la seva jornada. Entonces jo crec que s'ha convertit també en un espai social que crec que cobrim, i en este cas les cafeteries el que fan és participar, pues, en esta ruta del disdichuni, en la qual tu te fas una foto en el teu disdichuni que estàs fent, la puges a les xarxes, i això, pues, bueno, té una sèrie d'un sorteig, uns premis, també un premi per a les cafeteries que participen i que tinguin més seguidors. Però fija't que l'any passat van aconseguir augmentar un 41%, 41, crec que, si no recordo mal, un 41.2 o un 4, no li podia dir la xifra exacta, però sí, un 41%, els seguidors que tenien les cafeteries gràcies a este format, no?, de pujar a les xarxes esta fotografia del teu desdijuni i tal. I que, com deia Emilio Miralles, el president de l'Associació Gastronòmica, a més, d'alguna forma, això impulsava que les mateixes cafeteries milloraren la seva presentació en el desdijuni, en millor producte, en millor imatge, i era també una forma d'incentivar, no?, el desdijuni de qualitat.
Teníem més oferta, els clients...
Oferta,
a més, jo pensé que se faci de l'1 de setembre al 31 d'octubre és com que després de tot l'estiu ens recol·loquen una altra volta a la rutina normal, tornar a agarrar el que és el nou curs, la nova temporada, és dir... Ens enfilem cap a una nova temporada després d'haver passat tot l'estiu i les festes que se passen en estiu. A mi, com a persona de carrer, pues, me pareix una bona opció. Regidor, i per a comerç tindrem algo pròximament?
Per a comerç tenim moltes coses. No, algo tenim moltes coses. Tenim uns bons que ja han aprovat el pressupost, hem arrencat ja la campanya de iniciar el conveni dels bonos. Sí. No sé exactament quan arribarem, perquè això té una tramitació administrativa, però ja està, he donat l'ordre i hem incoat l'expedient per a poder-ho fer. Tenim el conveni en UCOBI, vindrà la... ja estem treballant en la gala de la moda, que la farem en festes de setembre. I evidentment, pues, també tenen que fer alguna fira de cara a aquest canvi d'armari que moltes
claro.
vegades parlem.
Claro.
I bueno, i sobretot, pues, ja pareix que no, però com vostè diu, agost és un mes difícil, la gent també, molta gent es va de vacances, és veritat que Vila-real el mes d'agost decau un poquet tota l'activitat, però hem d'estar preparats per a que només toca setembre poder arrencar tota aquesta activitat i se treballa este que fer previ, que és el que estem fent.
Bé, pues, regidor, gràcies per haver vingut a haver-nos posat més o menys al dia en les seues regidories, no en totes, evidentment.
No me pregunta per els plenos, vull.
És que li ho he preguntat abans. Ple ordinari...
Sí, sí. Bueno, no fe de periodista, pero como usted me había preguntado, y digamos, si se le está olvidando.
Ple ordinari. Ple ordinari
el dijous. On portarem, sé que estan treballant-se ja per a poder liquidar la 4-3, esa famosa partida que ens ha tocat tantes nassos i que volem ja d'una volta per totes liquidar. I si cal, com va dir l'alcalde l'altre dia en les reunions, si hi ha que fer un pleno abans de que arribi el mes d'agost, després de l'ordinari farem un extraordinari, intentarem liquidar-ho tot, que és el més important també, que els proveïdors cobren ja, liquidar este malson que ens ha portat el no haver tingut pressupost en el 2023, sobretot, fins al mes de setembre, ens ha portat tot este mal de cap, i a veure si és cert que en este nou pressupost del reneixement que diu l'alcalde, pues, són capaços de reconnectar en la gent, de portar una rutina normal, que jo crec que serà bo per a tota la gent, sobretot, que des d'ací, pues, bueno, la paciència que han tingut moltes vegades ha sobrepassat els límits de lo que seria imaginable, però també per a nosaltres, perquè no ens agrada treballar així, ens agrada fer les coses i pagar prompte, que és el que ens agradaria a tots, i vostès entendran que no és un problema de caixa, que els diners estan, sinó de tramitació, i a veure si podem millorar aquestes coses de cara a l'any que ve.
Li agraeix que l'últim que ens ha comunicat, perquè la gent quan ho escolta s'alivia, lògicament. I gràcies per haver vingut, Jus Madrigal.
Moltes gràcies a vosaltres.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Este verano, las noches de onda suenan y se viven diferente. Julio y agosto, la Plaza España se llena de magia y humor con el ciclo Onda Show. 8 tardes de comedia y espectáculos gratuitos para toda la familia. Porque la cultura en Onda no se va de vacaciones. Consulta la programación en Onda Punes. Ayuntamiento Onda.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Víctor Rubio.
Buenas noches, profesora Susana.
Que no teníem el micro connectat i estàvem així contant-nos què va passar a nit del Villarreal, en el Villarreal Club de Futbol, en ese empat. Què va passar a nit?
Sí, bueno, pues segon partit de pretemporada i segon empat. La veritat és que va començar el Villarreal perdent en una jugada en la que per a mi és un penalti lo mínim, la veritat. Inclús crec que si a lo millor feren alguna repetició el balón estava més fora de l'àrea que dins, però bueno, al final és una pretemporada i no van a revisar això. Després va entrar Eta Young i va marcar el 1-1. Pràcticament l'equip de Suïssa va reaccionar i va marcar el segon, i en l'últim minut pràcticament una jugada per la banda acaba en un centre de Comesaña que acaba rematant ell.
Se veia molt malament en el canal que tu dies, no? Per lo vist, en el que tu
sí,
vas veure.
Sí, vam rememorar aquelles càmeres de comunió que cargàvem al xiquet allí. Saluda al tio! Pues,
sí, sí, sí.
Vam rememorar una miqueta aquest moment.
Bueno, això és el que apreciem quan retransmitim el partit. Apreciem els mitjans que se li posen per a que se pugui gaudir d'un bon futbol com és disfrutar de l'equip de la nostra ciutat, del Villarreal Club de Futbol.
Sí, no, la veritat és que després, per exemple, per la nit que jugava l'Eurocopa de les xiques, la veritat és que vas dir en seguida, Déu, quina diferència. Si vols, escoltem a Young, que és el primer golejador d'ahir.
Perfecte.
Bueno, primero hay que mirar el colectivo antes de mirar el personal, pero creo que ha sido un buen partido. Hemos demostrado en la segunda parte, también la primera parte, que podemos y hemos luchado hasta el final. Y estoy contento también de mi trabajo personal que he hecho hoy. Bueno, ahora mismo estoy viviendo, bueno, me incorporo ya en el grupo, me siento más dentro del grupo, pues cada día estoy mejorando y Y a veces estoy cogiendo confianza también personalmente. Bueno, Marcelino ahora mismo me pide más al espacio y a veces venir para apoyarme, jugar como tercer hombre siempre de cara. Pues creo que en ese aspecto me está también ayudando mucho y estoy ayudando al equipo a veces en la salida también con esas opciones al espacio. Bueno, ahora mismo afición es poco a poco, ahora mismo estamos cogiendo la confianza y no es fácil con los nuevos que ha llegando, pues cada uno no nos conocemos, pues creo que cada día estamos mejorando y conocemos mucho más cada uno.
Es camerunes, pero...
pero parla bé, parla bé.
Sí, sí, y damunt cada vega que entra al camp pràcticament acaba marcant un gol.
Bueno, pues entonces es el que ens agrada més d'ell.
I després, si vol, Susana, perquè després del partit van fer un soparot en Can de la Bona i en karaoke, si vols escoltem algun jugador que se va atrevir a cantar.
Bueno.
Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena.
Sin decirme nada, sin saber un porqué. Dime la verdad, si fui yo el que fallé. Solo le vas a la borracho. Sentiramos de alemán.
¡Está justo!
Voy caminando por la vida. Sin pausa, pero sin prisa, procurando no hacer ruido, con una sonrisa.
Hace la chop-top, sin dos, hace la chop-top. Hace la chop-top, sin tres, hace la chop-top. Para hacer la chop-top, sin. Pa, 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 pa.
Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo.
Tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa como camarón. Tú te rompes las entrañas, te trepas como una araña, y el sudor que empaña el cristal de mi habitación.
Bé, més val que juguen al futbol, i fan millor que això.
També te dic, se nota que els, digamos, espanyols tiren per lo clàssic i la gent en orígens africans és la que arrisca més.
En fi, està ja, tenim clar el que volies comunicar-nos avui, volies difundir avui per la ràdio sobre les últimes novetats del Villarreal Club de Futbol, a més d'estos... d'estos cantants improvisats.
Sí, no, a veure, al final també, com crec que deia Young, el que també se tracta és de fer grup, de fer equip, i això pues, en un sopar i damunt en karaoke s'aconsegueix en seguida, Susana.
En fi, pues, en això els deixem, en esta bona sintonia que tenen l'equip groguet, que és el que volem, els deixem fins demà a les 12.
Ràdio Villarreal 92.2, freqüència modulada.